12. Alba Fageme, bon dia.
Hola, bon dia.
Ai, que bé que arribis i poses una mica de calma en aquest estudi perquè no vegis el que s'ha organitzat aquí amb la tertúlia esportiva. Això cada cop està més sortit de mare. Com sortit de mare està l'èxit que ha aconseguit la Chanel aquest cap de setmana amb la seva actuació al Festival d'Eurovisió, amb unes dades que són d'allò d'escàndol, eh? Una mitjana d'audiència del 50% al conjunt d'Espanya, fins al 53% d'audiència a Catalunya. Això són més de 6.800.000 persones enganxades a la pantalla la nit de dissabte i ha estat una de les millors audiències dels últims anys. Però és que les xarxes continua Chanel recollint èxits. Hi ha 5 milions de visualitzacions a YouTube de la seva actuació de dissabte a Turí i ahir va actuar a les festes de Sant Isidro de Madrid. També desenes de persones van esperar a l'aeroport de Madrid per aplaudir-le, per donar-li ànims. En fi, un fenomen fan que ens porta a preguntar-nos què vol dir això de ser fan i quines implicacions tens. Mira els fans de la Chanel que deien. Bé, més que dir, cridaven embogits.
Ho donaven tot, no?
Quan la van veure aparèixer per les portes de l'aeroport de Barajas.
Sí.
Què és un fan, Alba?
Mira, de fet, el fenomen fan és difícil definir perquè, de fet, no existeixen definicions concretes ni científiques, no en podríem posar la línia clara per dir això és un fan i això no. De fet, hi ha molta diversitat de realitats i de graus de fan, no? Hi ha realment aquests fans extrems que donarien pràcticament la seva vida per al seu ídol, però hi ha d'altres que dius, bueno, escolta, jo miro, em declaro fan avui aquesta nit per veure Eurovisió, em declaro fan de la Chanel i avui ho miro, ja està. Però sí que és cert que aquest fenomen no és un fenomen nou, de fet ens acompanya des de l'origen dels temps i de fet ens ressona amb alguna cosa que tenim en el nostre inconscient, no? De fet, mira, per dir-ho clarament i d'una forma així com bastant senzilla, un fan seria al final un admirador, una admiradora d'alguna persona i aquest algú esdevé allò que diem és meravellós, és excepcional, no? No podem oblidar que el concepte fan ve d'aquest, de l'anglès el fanàtic, no? Per tant, en moltes ocasions hem d'anar en compte, perquè és quan aquesta admiració es pot convertir en un tipus de conducta que en psicologia ja parlem més de la idolatria. Aquí ja començaríem, sí, a tenir, bueno, allò que dius, bueno, anem en compte, una cosa és admirar, ser fan, l'altra cosa ja és estar en aquest punt de la idolatria que a vegades pot realment provocar problemes.
Perquè què és la idolatria?
Mira, la idolatria seria la valoració i el reconeixement que fem d'alguna persona, val? Però que únicament ens fixem en les qualitats positives, val? I l'acabem idealitzant. No hem de pensar únicament en estrelles del rock, del pop, gent, no? Estrelles de Hollywood, sinó també pot ser persones amb qui tenim una proximitat en el nostre dia a dia. Sobretot això amb persones o criatures, preadolescents, adolescents, val? Com idealitzen, no?, determinades persones que estan al seu entorn. De fet, al llarg de la història sempre hi ha hagut personatges cèlebres, admirats, ja sigui en l'època clàssica, no?, que, per exemple, pertanyien a l'aristocràcia i acaparaven poder, diners, cosa que avui en dia encara també atrau bastant a la gent, però també alguns sabers o fins i tot gestes militars, no? I llavors, què passa? Que sobretot els més joves sempre intenten imitar aquestes proeses, aquest saber. Ara, per exemple, ho veiem amb les xarxes, ja en parlarem, com tot això s'ha anat actualitzant, no? I ara ho veiem molt en les xarxes socials. Però al final són persones que són idolatrades, venerades i fins i tot consagrades com aquell model a seguir, no? Aquell, el gamer, l'influencer, el youtuber, jo vull ser com ell, jo vull ser com ella, no? I aquí és on el model de conducta social acaba esdevenint d'èxit, no? I a vegades, potser, no?, quan ho veiem altres persones, diem, no seria el més adequat, el més...
Clar, ara ho has dit, youtubers o gamers o aquests perfils, abans potser també eren més jugadors de futbol, no?, més futbolistes també en la seva època, per tant... Ha anat canviant, no?,
sí.
Aquest fenomen fan.
Totalment. De fet, la persona qui admira ha anat canviant al llarg de la història, val? Però el mecanisme, el que hi ha, el mecanisme aquest psicològic que ara explicarem, és el mateix, no? De fet, hi ha com, al final, qui nosaltres acabem consagrant com un ídol és aquella persona que té un impacte mediàtic, no? Actualment, pels seus guanys econòmics, la popularitat que té, el número de seguidors, no? Que té, per exemple, i els situa com objectes de desig dels joves i a vegades de no tan joves, no? És cert que la televisió, la indústria del cinema, l'esport, com molt bé deies, coneix i juga molt amb aquest fenomen fan, perquè al final tot això genera una gran quantitat de diners. De fet, sabem que els fans i les fans són grans consumidors. Per tant, això s'explota, s'alimenta molt, no? I per tant, veiem que en moltes ocasions hi ha com tot una orquestració al darrere per intentar que aquests fans cada cop idolatrin més en aquestes persones a qui segueixen.
M'imagino que hi ha algun tipus de mecanisme, no?, psicològic al darrere de tot aquest procés d'admirar algú, de ser fan d'algú.
Sí, de fet, pensa que, a més, ara comentaves, no?, com internet està jugant un paper molt important, no? De fet, hi ha com una... El fet de que puguem tenir-los a la nostra mà, no?, les seves vides, d'alguna forma, aquestes persones, no?, que, per exemple, estan a Instagram, no?, i que pengen, d'alguna forma, aquesta reiteració, la seva quotidianitat, el que fa és que tu, per exemple, amb un sol clic, puguis accedir... tens la sensació d'accedir a ells o a elles, i això el que fa és que cada cop alimenta més, al final és com una addicció, saps? Hi ha com aquesta conducta addictiva del reforç, no?, de saber què està fent aquella persona. I això cada cop t'enganxa més, perquè al final el fan el que es carrega és d'aquestes sensacions plaents, no?, i fins i tot incontrolables. Quan tu veus que el teu ídol o la teva ídol està bé, això t'ho genera molt de benestar. Perquè mira, el que comentàvem, no?, pel que fa als mecanismes que hi ha darrere el fenomen fan, les recerques que s'han fet sobre el tema han posat un element clau sobre la taula. Bé, un parell, però sobretot el tema de l'empatia i les neurones mirall. De fet, diuen que les persones fans solen presentar un nivell d'empatia alt, perquè això els ajuda a posar-se al lloc del seu ídol. I quan, això que dèiem, quan el seu ídol doncs està feliç perquè li ha passat alguna cosa positiva, ells o elles també senten aquesta connexió. Ara bé, quan el seu ídol d'alguna forma està patint alguna situació o senten que està vivint una situació injusta, això també ho viuen d'una manera molt apassionada. I quin problema hi ha? Que si hi ha la frustració, hi ha, per exemple, el patiment, tot això, imagina't, ets molt fan de, no sé, d'algun grup de música o d'algun equip, no sé, de futbol, no? O de bàsquet o el que sigui, i perden, tu et pots realment acabar tinguent actituds molt agressives o et pots acabar enfonsant, no? Allò que dius, hòstia, és que no tiro endavant, no? Per tant, tota aquesta connexió realment ens pot arrossegar en positiu i en negatiu, no? I per tant, doncs, d'alguna forma podem arribar a viure desconsoladament determinades situacions que al final tampoc formen part de la nostra vida.
I això passa especialment entre els adolescents, ho dic perquè és l'època en què segurament tots recordem haver admirat, no?, haver estat fans d'algun cantant, d'algun grup. Ara, per exemple, amb l'èxit que està tenint Eufòria a TV3, ho estem, sí, veient, no? Com està triomfant, està arrasant entre el públic infantil i juvenil, per tant, entenem que hi ha molta gent jove, no?, adolescents o preadolescents, que ja són fans de l'Edo, de la Mariona, del Triquell, de qui sigui, no?
Sí, sí, totalment. Sí, de fet, el fenomen fan es dona molt entre aquestes etapes que deies, no?, aquesta preadolescència, adolescència, perquè estem en una etapa on s'està reafirmant la nostra identitat, no? De fet, estem buscant desesperadament qui som i el grup és clau en aquesta construcció de nosaltres, no? I aquí és un moment vital en el que, això que dèiem, com que el grup és tan important, es produeix aquest efecte del grup que el que ens porta en moltes ocasions és a tenir comportaments gregaris. Si tothom fa, no? Si això moltes vegades, no?, els pares i mares ens ho han dit, o nosaltres ho diem potser als nostres fills o filles, què passa? Si això ho fa tothom, tu també ho faries, no? Aquest és allò que en diuen aquest efecte arrossegament, no?, que en diem en psicologia, o l'efecte Van Wagon, no?, que en diuen, però que té molt a veure amb això, amb un biaix cognitiu que jo em sumo alguna cosa per formar part d'aquell grup, no? I el grup m'arrossega tant que al final també, com que jo sento que tothom està super emocionat amb aquella persona, jo també m'acabo emocionant. I això fa que jo també entri en aquesta, no?, en aquesta, d'alguna forma, en aquesta espiral de seguir, de ser fan d'algú. Llavors, què passa? Que les persones, no?, i sobretot en aquestes edats, doncs hi ha com aquest nivell què passa? Que estem trencant els nostres cordons umbilicals amb els nostres pares i mares. Els grans ídols que hem tingut en la infància són els nostres pares i mares o les persones tutores que ens acompanyen, no? En aquesta infància, llavors, arriba un punt que busques altres referents. I en moltes ocasions, aquest idealitzar ho acabem focalitzant, sobretot en la preadolescència, en l'adolescència, amb aquests personatges públics o aquests, per exemple, això que deies, no? Aquests personatges d'eufòria. Per això és tan important quin tipus de missatges, quins referents esdevenen, no? I cap on acaben, d'alguna forma, també portant aquests adolescents.
Clar, important, per exemple, quan els participants a Eufòria parlen de bullying, no? De com ells han patit situacions de bullying,
sí.
O situacions d'assetjament per
seu cos, sexual,
no?
Per la seva
orientació sexual.
Sí, diversitat d'identitats. O sigui, realment, el que, per exemple, el que es treballa o es posa de manifest a Eufòria, no? Que és aquesta diversitat en majúscules, clar, això ajuda molt a normalitzar moltes coses i, a més, entendre que aquells comportaments que tenen aquestes persones són uns comportaments, allò que dèiem, acceptats socialment, aquells comportaments d'èxit social, no? I això, evidentment, ajuda moltíssim.
I tot plegat, Alba, podem establir elements en comú, un fil en comú?
Mira, sobretot si ens centrem en això que dèiem, els preadolescents i les persones i els adolescents, clar, veurem que hi ha com un sentiment d'estima o de seguiment incondicional, aquesta empatia extrema, no?, que viuen la vida de l'ídol com si fos la pròpia, no?, que dius, ostres, és que necessito saber com està, no?, aquesta cerca constant, per tant, d'aquests inputs referents a l'altra, d'aquesta persona, no?, per exemple, siguin notícies, amb posts que pugui fer, o stories, o el que sigui, no?, també hi ha una vinculació passional al grup de fans, no?, d'alguna forma també necessito compartir-ho. Ei, jo també vull ser del club de fans, no? I per contra, també hi ha una rivalitat amb els que són del grup d'uns altres
fans. I tant.
Home, és que hem de defensar a cert moment el nostre ídol, no? Aquí t'hi deixes la pell, no? Llavors hi ha un descontrol també absolut de l'entusiasme i en moltes ocasions també, i aquí és on hi ha a vegades el perill, s'està disposat a tot o a quasi tot. I aquí és on hi ha una mica el risc, perquè hi ha una situació de desigualtat. I sobretot amb preadolescents, adolescents, en funció de quin ídol tinguin, a vegades, no?, s'han conegut situacions en les que hi ha hagut una situació d'abús de poder, no?, perquè l'altre, la fan o el fan, està disposat a, ja us deia, quasi a entregar la seva existència per al seu ídol. I aquí és la importància també, un dia no podríem parlar, no?, de l'impacte en les persones que acaben sent idealitzades i idolatrades i com a vegades poden aprofitar això.
Aquí és on hem d'anar una mica al tanto, anar en compte amb aquestes aquesta afició, no?, aquest sentiment dels fans pels seus ídols que es poden descontrolar. Alba, moltes gràcies.
A tu.
No sé si també tindrà molts fans. Segur que sí, l'escriptora que està a punt d'entrar per la porta. Ara ens la presenta l'Anna Guitart de seguida. Gràcies, Alba.
Vinga, a vosaltres.